Ahir, el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, com ja has escoltat a molts llocs, va dir que els nascuts entre finals dels anys 50 i fins a l'any 75, quan ens jubilem, ja ho dic en primera persona, haurem de triar entre un ajust moderat de la nostra pensió o treballar uns anys més. Avui, aquest matí, amb roda de premsa per parlar de les xifres de l'atur a Espanya, el mateix ministre diu: no, no, és que no se'n va entendre bé, eren reflexions en veu alta. Aquest és el nivell. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Som divendres avui, a portes d'un nou cap de setmana, 2 de juliol, i hores d'ara amb 29 graus i mig. És el quart dia que fa... És el quart dia més calorós del que portem d'any en aquesta hora. 29 graus i mig, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Em diu l'Armando Álvarez que només vam estar per sobre d'aquesta temperatura en aquesta hora, els dies 13, 14 i 15 de juny, que va ser aquella onada de calor, en el que vam arribar a 36, 37 i 38 graus de màxima. Per tant, ja saps que la màxima anirà per allí. En fi, buscarem ara tot seguit aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Farem una repassada ràpida a la darrera hora informativa. Marxarem cap a la redacció del diari La Mañana per escoltar el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez i... avui ens visita el Ramon Drudis, és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. Amb ell parlem d'astronomia fins a la una. A partir de la una parlem de cinema, el divendres de cine amb la Laura González, i a partir de dos quarts de dues, l'Espai Groc, aquí, a COPE Lleida. Però ara busquem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores de la província de Lleida cels poc ennuvolats o clars, amb núvols d'evolució diurna a zones altes del Pirineu que podran deixar alguns ruixats. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són lleugerament més altes, amb valors significativament alts al sud de la província. Les màximes previstes, en general, són de 37 graus a Balaguer, de 36 a Lleida capital, de 33 a Tàrrega, de 32 a la Seu d'Urgell i de 27 a Viella. I si ens referim al vent, serà fluix i de la component sud. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem intervals ennuvolats al cel amb núvols d'evolució diurna a la tarda que deixaran ruixats ocasionalment amb tempesta al Pirineu. Per últim, les temperatures diurnes demà baixaran amb unes màximes que rondaran els 34 graus a Balaguer, a Lleida capital i a Tàrrega, els 31 a la Seu d'Urgell i els 24 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Quan deia que aquest és el nivell del ministre, és que amb una reforma tan brutal com és el tema de les pensions i amb unes propostes sobre la taula com, mira, saps què? Et donarem a triar entre cobra menys, tot i que seguiràs pagant el mateix o més, t'ho restarem a la nòmina, però quan arribi el moment, cobra menys o treballa uns anys més. I que ni tan sols 24 hores després el mateix ministre hagi de dir: no, escolta, mira, que és que no... O no em vaig explicar bé, o no se'm va entendre bé, eren reflexions en veu alta. Si us plau, que són coses molt serioses, que impliquen moltes històries amb molta gent. Si al final era una cosa que no està decidida, no surtis a dir-ho. Penseu-ho bé, reflexioneu bé. Això el ministre, no un qualsevol, el ministre. És que clar, al final, jo entenc que això de les pensions està mal calculat des de fa anys, però és que al final hi haurà una generació que patirà, perquè arriba un punt que no és sostenible. Ja es comença a veure, fixeu-vos amb aquestes reflexions en veu alta. En fi, parlem de l'atur, va, que encadena 4 mesos consecutius a la baixa a la demarcació de Lleida, i això són bones notícies. Al juny va caure en 2.262 persones, un descens del 9,10% respecte al mes anterior, que situa la xifra total de desocupats, que aquestes segueixen enorme, en 22.598 persones. Pràcticament 23.000 persones a la província de Lleida a l'atur. amb crònica judicial, un lladre multireincident acceptat 6 anys de presó per 7 robatoris comesos en 12 hores a Ponent al febrer del 2020. 2 per hora. O sigui, un cada 2 hores. 6 anys de presó. El nou director dels Serveis Territorials de Drets Socials a Lleida, Joan Segura, ha pres ahir dijous el relleu en el càrrec al seu predecessor, Vidal Vidal, en una trobada mantinguda amb el delegat del govern a Lleida, Bernat Soler. Segura ha explicat que la situació econòmica de moltes persones ha empitjorat de manera important arran de la crisi ocasionada per la Covid-19 i que, per tant, l'acció del Departament de Drets Socials anirà adreçada a intensificar l'aplicació dels drets socials a aquesta nova situació i lluitar contra el risc d'exclusió que afecta a més persones i a nous perfils de famílies. I arrenca la temporada d'estiu del bus turístic de Lleida, que enguany inclou entrada gratuïta al Castell de Gardeny. El servei s'allargarà des de ja, des de l'1 de juliol fins al 31 d'agost, i el vehicle descobert d'una sola planta, té capacitat de fins a 44 persones. El preu del bitllet és de 1,20 euros, 1,20, 1 euro i 20 cèntims, si vols, i, com dèiem, inclou l'entrada gratuïta al castell de Gardeny. És a dir, pots anar fins al castell, baixar, entrar i després tornar-te a esperar a agafar aquest bus turístic. Quines són les xifres del coronavirus que tenim hores d'ara a la província de Lleida? Doncs al Pla de Lleida el risc de rebrot ha tornat a pujar, 86 punts. La RT ha seguit pujant també 1,48. Al Pirineu i Aran el risc de rebrot s'encamina ja als 448 punts, en vermell, i la RT 3,57, i a nivell de tot Catalunya estem parlant d'un risc de rebrot de 282 punts i una RT de 1,71. Fem una pausa i marxem ràpid cap al diari La Mañana.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor, i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola, a Corbins, carrer Horta 5, 973-1082-91 i a rjbagricola.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ja és el moment, com cada divendres, que surten per aquí els estons, i això vol dir que marxem cap a la redacció del diari La Mañana per parlar amb el seu redactor en cap, amb l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Cómo estás, por cierto?
Pues aquí aguantando el chaparrón.
De julio.
El chaparrón de cae fuego en lugar de maná.
Joder, es que, ojo, ¿eh? Bueno, es julio, es Lleida, es el interior, bueno, pues tiene que ser así. Es que no vamos a descubrir esto ahora.
No, si yo voto para así todo. No,
sí, ya lo sé, tú eres un lagarto, por así decirlo, ¿eh? Necesitas... Yo no puedo vivir así, pero bueno. En fin, lo que sí que es cierto es que casi han desaparecido la primavera y el otoño, ¿eh?, de esta ciudad.
Bueno, que no sabes que hay una canción de Barón Rojo que dice los rockeros van al infierno. Pues entonces,
pues nada, ya te vas aclimatando. Bueno, Andrés, oye, tenemos propuestas de música para este fin de semana.
Sí, hay muchas, pero además hay dos bombazos. El primer bombazo es que el caliqueño rock desaparece, pero bueno, toma continuidad como Antifa Rock. El festival punk de Juneda va a mantener su esencia y se va a seguir organizando allí, pero bueno, se ha roto, vamos, a desgregado, empieza una nueva etapa, bueno, como lo queráis llamar. Ya no se llamará caliqueño rock, ya no será lo mismo, obviamente, y ahora será Antifa Rock, aunque siga la misma línea.
Vale, bueno.
Y luego el otro, que en Benavent, este sábado, estrena el formato acústico de Ben Acoustic, o sea, el Ben Rock se convierte en Ben Acoustic, pues con actuaciones durante toda la jornada sabatina, que se abrirá por la mañana con un espectáculo infantil a cargo de la Pantomina, y luego a las 12:30 el vermut musical con el Javier Sarvise y el guitarrista Jordi Cucó haciendo versiones de Los Burros, El Último de la Fila. Sí. Luego por la tarde, a las 6, en el Parc de la Iglesia se podrá escuchar el pop de Oneida, y a las 8, en otro escenario, en el Parc Enric Granados, versiones de los 70, 80 y 90 a cargo de Aelis.
Bueno.
El plato fuerte será por la noche a las 10 con el rock duro en catalán de los AUC, que por cierto tienen ya el disco casi a punto, su álbum de debut que se titula Eterna.
O sea, calentito, vamos.
Sí, SAUC quedaron segundos en el último Pepe Marín Rock y estuvieron actuando en las fiestas de la Tardo de Lleida.
Sí, señor.
Luego, un toque triste, trágico, fue que antes de ayer dimos el adiós a Bob Sands, que es un maestro del jazz, que aunque sea neoyorquino, tuvo una estrecha relación con Lleida.
Mm.
Porque ha estado, bueno, ha estado en varios festivales del Jazz Tardó.
Claro.
Luego también colaboró en el primer disco Los Dexterity con el Ignasi González.
Mm.
También en el primer disco del Xaver Monge, el pianista. Y bueno, ya ha estado por aquí un montón de veces actuando en Antares. Y solo tenía 55 años.
Joder.
Saxofonista de los grandes del jazz.
Muy pronto.
Sí, demasiado pronto. Y luego actuaciones, pues bueno.
Oye, por cierto, espera. Los artistas de jazz van al Gran Hotel también.
También van al Gran Hotel, ahí nos juntamos todos.
También, vale.
Allí, los reggaetoneros no los dejamos entrar.
Vale.
Por eso es que se vayan al Cochambre.
Vale.
Al Hotel Cochambre, que se vayan.
Bueno, era para darle una nota una sonrisa a la noticia trágica.
Ya sabes que para mí siempre es la música buena y la música mala.
Que sí.
Hay dos tipos de música.
Lo sé, por eso.
Y el jazz a mí personalmente me encanta.
Ajá, mira.
Soy rockero, pero me gustan todos los géneros.
Muy bien. ¿No? Como debe ser.
Tiene su punto.
Como debe ser. ¿Qué más? Perdona, que te había interrumpido.
No, pues si quieres vamos a por las actuaciones. Hay que felicitar a la trombonista y cantante leridana Joana Cebolla, que tuve la primicia de darle aquí cuando salió su primer disco hace poco, el Bitter Go, de que precisamente esta tarde, esta noche, vamos, está en un festival de Granada.
¿Ah?
En el festival, sí, en un festival de Granada, con su cuarteto, que está Ignasi González al contrabajo, bueno, con los suyos, como siempre.
Uh-huh.
Y que luego pues va a hacer una serie de actuaciones en el Festival Itinera, que es un nuevo festival que se ha creado para promocionar los pueblos pequeños de menos de 500 habitantes.
Sí, es verdad, lo conozco. Muy buena iniciativa, ¿eh?
Muy buena iniciativa, sí.
Sí, además pues hacen durante todo el verano actuaciones
en
pueblos muy pequeños.
Muy pequeños, así se dan a conocer y de paso pues saboreas buena música.
Sí, me gusta
mucho.
Además
que en todos estos sitios seguro que se come la mar de bien.
Estaba pensando lo mismo, digo. Seguro, la gastronomía seguro que es buena, segurísimo, ¿eh?
Segurísimo.
Muy bien.
Bueno, y nos vamos a otras actuaciones de por aquí más cerca, pues tenemos a Joven, que ofrece un concierto acústico esta tarde a las 8 en Miralcamp, organizado por la Asociación Cultural Miralcamp Activat. Tenemos al Fiel del Mestre, que repasa parte de su discografía en Penelles, concretamente en el Castel del Remei, donde se va a hacer, va a cantar al vino y a la vida, vamos. Uh-huh. También se va a hacer una cata de tres de los vinos de esas bodegas.
Bueno, sí. No, bueno. Y seguro que le ponen algo para acompañar, con lo cual también van a estar bien atendidos, vamos.
Claro, por supuesto. Luego tenemos a José Manuel Vega, aquel que fue mi primer concierto después de un año y pico, que
lo fui a ver allí.
Molí de Tartareu.
Sí, señor.
Pues ahora se ha asociado con una arpista, que es de arpa celta, y cantante, que es de danesa, pero reside en Suiza.
Ajá.
Empezó ayer una mini gira en Nos de Balaguer, y va a ser el encargado este sábado de inaugurar el Festival Garrigues Guitar de Les Borges Blanques, en dueto. Luego se van a Huesca, se van a Barcelona, y van a grabar un disco, los dos juntos, que se va a titular Un Finiset Landscape, algo así como Inconclusos Paisajes, que seguramente, bueno, yo estoy deseando escucharlo, porque a mí me encanta el Josep Manel Vega. Pues imagínate añadiéndole un arpa celta y unas voces, una voz femenina.
No conozco yo el sonido del arpa celta, no sé si difiere mucho del arpa normal.
Bueno, es un poquitín más aguda, pero sí, es más pequeñita de formato, es más manejable, pero tiene buena sonoridad y más con estos dos que son unos grandes expertos en hacer improvisaciones, que las armonizan, claro, que no van así al tuntún tampoco.
Es curioso porque la arpa normal es tan cinematográfica, y quizás de los instrumentos musicales, igual que el piano, que son tan cinematográficos, pero después el arpa cuesta de encontrar gente que sepa, aparte de que, claro, es un problema, o sea, no de llevarla de concierto es un problema, porque es un instrumento muy grande, y además...
No, pero esta es pequeñita, es manejable.
Sí, claro, pero tiene que estar, la normal tiene que estar también bien cuidada, bien afinada y todo, Pero bueno...
A mí me gustaban las películas de los hermanos Marx,
claro.
Y siempre había momentos en que tocaba el arpa.
Sí, señor.
el arpo Marx.
Muy bien. ¿Qué más?
Y, bueno, tenemos también a nuestra gran guitarrista María Rivera, que va con dúo con el Jordi Sabat, que es otro gran guitarrista, hacen un dueto que se llama Dúo Rivera-Sabat, que estarán el domingo haciendo un homenaje a Emili Pujol, que es el gran maestro de la guitarra. Sí. En la Granadella, en el pueblo original de este gran guitarrista.
Además, otro verano más que está repleto de actividades en torno a Emili Pujol en todos los pueblos de Les Garrigues. No te lo digo porque grabé las cuñas de todo lo que van a hacer, y va desde ya hasta final de agosto. Cada semana hay alguna historia relacionada con eso,
Es un compositor que quien lo descubre le seduce,
Sí, es
un gran compositor.
No, desde aquí además, digo que la gente que quiera, la web creo que es guitarfest.cat, mirar, porque hay muchas actividades, y es lo que dice Andrés, a veces por desconocimiento, que nos puede pasar a todos, que al final no lo conoces todo, oye, pues acercaros a algún evento y, oye, si os gusta, os engancháis, y si no te gusta, pues nada, has vivido una actuación y punto, ¿no? Pero a veces es bueno probarlo y saborearlo, y al final, pues lo que dices, te enganchas. Emili Pujol,
Sí, sí, lo curioso del caso es lo que yo, esto tampoco no lo sabía, es de que Emili Pujol estuvo casado con una... también guitarrista flamenca que se llamaba Matilde Cuervas.
Ah, imagínate.
O sea, que hicieron un dúo histórico, los dos, marido y mujer, y es lo que van a hacer precisamente reproducir el dúo Rivera-Sabat en este caso.
Uh-huh.
Lo cual da todavía, fíjate, el no saberlo, conocer algo nuevo.
Sí, 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 efectivamente. Emili Pujol, estamos hablando de un guitarrista que nació en la Granadella.
Emili Pujol es como Enrique Granados, como el Ricard Viñes.
No, por eso digo que a veces puede pasar desapercibido. Nació en la Granadella, estamos hablando del año 1894, o sea que hace tiempo,
sí.
Pero que su legado musical es muy extenso, y que a veces por tenerlo cerca de casa no lo conocemos. Por eso digo que le deis una oportunidad, en el Guitar Fest, está todo organizado.
Y luego los que sean más rockeros, más rockabillis en este caso, Villanova de Bellpuig recibe el domingo también a los Atomic Leopards, que estos son dos hermanos, los hermanos Jux, Santi a la guitarra y a la voz y David al contrabajo, que bueno, que se dedican a eso, a hacer rockabilly, y presentan su nuevo disco doble, Jinx, y en este caso van a actuar, en vez de como dueto, como siempre, van a actuar como trío, y han incorporado a la batería al leridano Josep Maria Ruera,
bueno,
precisamente, que también está con los Crioles, y bueno, que es un músico de siempre,
uh-huh,
que también se presentó al Pepe Marín hace muchos años. Vaya. Pepe Marín Rock.
Bueno, es que el Pepe Marín, al cabo de los años, pues ha pasado mucha gente por ahí,
Sí, sí.
Con lo cual, pues es normal que algunos vayan despuntando, otros no. Al final eso es ley de vida. Hay grupos que siguen, hay otros que se separan y se rejuntan, y otros que abandonan. Pero bueno, que después de tantos años de historia en el Pepe Marín, pues al final, supongo que también como organizador, satisfacción cuando ves un nombre que ha pasado por el Pepe Marín de joven y dices, oye, es que esta gente los tuvimos por aquí, ¿no? O este músico en concreto.
Sí, sí, yo los cuido mucho. Mira, para los que sean más puritanos y que les vaya más el rollo acústico, la Merichel Jenné estuvo en el primer Pepe Marín, sí, en un grupo que se llamaba Escalivada.
Imagínate. ¡Sí, señor! ¡Oh, es verdad! Hace muchos años de eso, sin querer.
Hombre, pues en el 2004, para ser exactos.
Hace muchos años, bueno, vale. 17 años hace, ni más ni menos. Es verdad, el grupo Escalivada, es verdad, es verdad. Bueno, Andrés, pues nada, que tenemos mucha música, ¿eh? Para que la gente busque y escoja y que se vaya a ver música en directo, que de verdad, que es toda una experiencia. Es igual, no hace falta un gran macro escenario ni un estadio repleto de gente para vivir una buena experiencia escuchando música en directo, que esto lo defiendo siempre. La música en directo se vive, aparte de que se escucha, ¿eh?
Y además todos los niños deberían oír Te quiero, estoy orgulloso de ti, lo siento, te perdono, te escucho, pero también a Led Zeppelin, a CDC, Pink Floyd,
sí,
Queen, Metallica...
Que sí. Yo lo tengo clarísimo eso, ¿eh? Yo, mira, lo pondría por ley. Una vez en la vida tienes que ir a un concierto de Metallica, de los Stones, de tal y cual. Pero bueno, de momento hacen leyes de otras historias, de esto no. Bueno,
claro,
vale.
Porque el mejor arte de mi vida es el rock.
Vale. Después te preguntaré sobre fútbol, pero antes vamos con el Melo Malo, que lo puedes leer en el periódico de la Mañana, en las páginas finales. Pero escucharlo, pues oye, en exclusiva, lo tenemos aquí todos los viernes, así que vamos a disfrutarlo. Andrés, ¿cuál es el Melo Malo que nos has preparado para hoy?
Siempre he defendido que con la música se aprende en todos los sentidos. El pasado 12 de junio, Casón Ronda, el grupo de Balaguer de canciones folk, tradicional, gresca, taberna y sobremesa, se encargó de clausurar la fiesta Les Heroiques Dones de Terrassa, sobre los hechos del 20 de julio de 1558, cuando los varones del lugar acudieron a defender Barcelona del ataque de unos barcos turcos y, aprovechando esta ausencia, un gran número de bandoleros intentaron tomar la población indefensa, que fue heroicamente salvaguardada por las mujeres. Esto viene por los invasores turcos, que a día de hoy siguen haciendo de las suyas. No tanto por ese turismo médico de implante de cabello, mucho más barato que en cualquier otro país, sino de esas telenovelas turcas que han llegado hasta el último rincón del mundo. Los latinoamericanos todavía se frotan los ojos por la forma como los turcos le han dado la vuelta a la tortilla, vendiéndoles sus melodramas románticos y familiares. El partido de Erdogan, siempre dije que tiene nombre heavy, querría ver mujeres con pañuelo en todas partes, excepto en sus telenovelas, porque hacerlas monjiles les haría perder hasta la audiencia conservadora. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ese romanticismo enfermizo que exhalan, con galanes como de fotonovela italiana de los 80, no oculta cierto machismo que dentro de la vorágine feminista de los últimos tiempos, a lo peor, parece un oasis en el desierto. A mí personalmente no me engancharán ni con Superglue, en honor a esa banda leridana que echo mucho de menos, pero los viejos testamentos ya dictaban que de todo hay en la viña del señor y de la señora. Porque mientras el reggaetón las trata a ellas como cualquier basura y que solo sirven de ese oscuro objeto del deseo, como la premiada película del gran Luis Buñuel, el rock se refiere a ellas como el ser más perfecto creado por los dioses. Pero vayamos a lo que vamos. Resulta que el concurso Ahora Caigo, presentado por Arturo Valls, dejará de emitirse tras una década y será sustituido a partir del próximo lunes por la serie turca Tierra Amarga, que yo la titularía Tierra Trágame. Parece ser que los datos de audiencia están por debajo de la media de la cadena, ahora que yo había aficionado a mi madre a entretenerse con uno de los presentadores más divertidos y ocurrentes del momento. Esta tarde será el último Ahora Caigo. Por culpa de los turcos, ahora ya no caigo. Oh, yeah.
Oye, cómo le has dado la vuelta, ¿eh? No sabía dónde ibas a parar, ¿eh?
Los turcos, oye.
A ver dónde va a parar hoy, porque no digo, se ha liado aquí con el tema de las telenovelas, que tampoco lo veo yo, Andrés, ni de reggaetón ni de telenovela, ¿eh? Pero no sabía dónde ibas a parar. Bueno, en fin, es que la televisión es muy esclava de los números, ¿eh? Sí, sí. Si no salen los números, pues le damos la vuelta. Yo lo odio esto, ¿eh? Porque si un producto es bueno, es bueno, ya está. La gente va y viene también, pero bueno. Oye, que te quería preguntar, ¿estás viendo la Eurocopa o no?
Sí, estoy viendo la Eurocopa precisamente, pero con mucha satisfacción porque estoy más feliz por el ascenso a primera de mi rayito.
Eso sí.
El Rayo Vallecano.
Oye, lo tenía difícil, ¿eh?
Lo tuvimos muy difícil. Lo pasamos muy mal en campo del Girona, en el Montilivi, donde yo iba cuando era pequeño a ver siempre los partidos del Girona, porque estaba en el seminario salesiano allí.
Ah.
pero siempre he sido del Rayito yo.
Bueno, bueno, pues nada. ¿Tú eres de los que al principio decía que España nada y ahora te ha subido el carro o no?
No, 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 a mí no me gusta el entrenador que tenemos en España, es un prepotente, encima nos trata mal a la prensa, o sea, paso de él.
Vale, pues nada. Pero,
los colores siempre tiran, ya lo sabes.
Que lleguen lejos, ¿eh?
Lo que pasa es que tenemos un equipo que hay que decir que no nos sentimos muy identificados con él, pero bueno.
Bueno, al final son jugadores, oye.
No, pero no hay nadie de aquello que decir, hostia.
Bueno, porque ya, pero es que el tiempo pasa y tiene que salir una generación nueva.
Bueno, sí.
Porque estamos acostumbrados a gente muy marcada, de que marca generaciones, y ahora se ha acabado una. Hay que buscar el relevo.
Pero el fútbol que practican no me gusta demasiado.
¿No te gusta?
Bueno. A mí me gusta el fútbol vertical, como el Rayito. El Rayito practica un fútbol vertical, por eso es capaz de ganar o que le metan 5 o 6. Vale. O sea.
Bueno, esta tarde cuartos, ¿eh? ¿Te atreves a pronosticarme algo o no?
Hombre, yo supongo, espero que pasen.
Ya, bueno. Yo también, pero...
Pero que yo te digo que no me daría tanta pena como en otras ocasiones.
Bueno, vale, vale.
Otras veces sí que sentía más pasión, más orgullo. Aparte de que lo que no me gusta es de... Bueno, y a mí que cada uno piense lo que quiera, pero lo que no me gusta es ver cuando suenan los himnos de cómo se entregan todos los demás países... Y los españoles pasan de todo, tío.
Es que no tenemos letra, no se puede cantar.
No tienen letra, pero bueno, pero en Sevilla, mira cómo lo tatareaba la gente,
sí,
del
señor,
público,
sí,
que
señor.
Por eso son así de salados.
Sí, señor. Bueno, nada, a ver qué hace la selección esta noche. Oye, Andrés, como siempre, gracias por estar con nosotros, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oye. Oh, yeah.
Esta semana volvemos a sortear un Osmotic. El jueves 8 de julio sortearemos un Osmotic entre los asistentes a nuestro segundo directo en Facebook. Y si tienes hijos, mejor que mejor, ya que te explicaremos cómo protegerles con el agua adecuada. Apúntatelo. Jueves día 8 a las 20 horas en el canal de Facebook de Grupo Corsa. Te esperamos.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja ens plantarem a la 1 de la tarda, i, home, és el primer divendres de mes, encara que sigui ja juliol i que sigui el darrer mes de la temporada, però hem de mirar cap amunt. I quan dic cap amunt vull dir que hem de mirar cap a fora de les fronteres físiques del nostre planeta, hem de mirar al cosmos, a l'univers, que és enorme, però que cada cop estem coneixent més coses, i parlar-nos de tot plegat, ja sabeu que comptem amb la col·laboració del Ramon Drudis, que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, i que el trobes a totastronomia.com, a la web totastronomia.com, i també buscar-la a les xarxes socials com Totastronomia o com Ramon Drudis. Ramon, què tal? Bon dia.
Pues que tinguem molt bon dia, Ricard, per tu i per tots els escoltants.
Estava pensant ara mentre parlava que va haver uns anys amb menys informació, però macos des del punt de vista d'avenços, que va ser els anys de la carrera espacial, que li diuen, quan entre Estats Units i els russos es picaven, no?, per a veure qui ho feia tot més ràpid i més gran i a veure qui arriba primer, i aquestes històries. No hi havia tantes imatges com ara, però bueno, anaven avançant, no?, cada any hi havia alguna cosa. Amb aquestes dues grans potències, els darrers anys s'hi ha sumat Xina.
Sí.
Però s'hi ha sumat de manera... amb tots els fronts oberts, eh? No només, bueno, anem a fer un coet, no, no. Que aquí tenen com a objectiu la Lluna, Mart i més coses, eh? O sigui, Xina, hores d'ara, és una tercera potència pel que fa a l'exploració de l'univers, eh?
Sí. O sigui, tal com dius, molt bé. Doncs, bueno, sempre es parla dels programes espacials, pues, a través de la NASA nord-americana, sí, no? O la ESA, que és l'Agència Espacial Europea, no? O inclús dels soviètics abans, en la Guerra Freda, no? O dels russos ara, perquè la Unió Soviètica, pues, ja no hi és. Però això està canviant a gran velocitat, amb una velocitat que jo diria de vertigen. Per tant, l'Administració Nacional de l'Espai de Xina s'ha incorporat en aquesta cursa espacial i bueno, jo diria que trau pit, però molt pit, Ricard. Cada dia, per això en podem parlar, no? Cada dia hi ha noves notícies del que fan o volen fer a l'espai los xinos, no?
Déu-n'hi-do.
Sí.
Escolta, comencem. És molt extens, avui no ens donarà temps, però anem a donar quatre pinzellades. Per exemple, Si no, ja a nivell de persona no, però a nivell d'artefactes ja han arribat a la Lluna, oi?
Doncs sí, mira, hi ha un programa d'exploració lunar que s'anomena Chang'e, que en xinès vol dir deessa de la Lluna, i la Xina ha plantat ja la seva bandera a la Lluna després de 50 anys després de que ho fessin els nord-americans, no? I s'acaba d'anunciar un acord entre Xina i Rússia per desenvolupar una base lunar permanent a la Lluna, i a començament de la propera dècada ha d'estar acabada. Per tant, això, ja veus que això va com una moto, no?
Fa quatre dies això ho somiàvem a les pel·lícules, ara fixa't.
Sí, sí. I la Xina unida amb els russos, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, això també veurem com aquestes aliances, veurem com van funcionant en el futur, perquè, a veure, el més intel·ligent és que anéssim com a espècie humana tots a una, però és que els humans són molt difícils, eh?
A més, és que ho dius molt bé, això, perquè jo el que et puc dir és de que la Xina es vol deslligar totalment de qualsevol altre país. Vol ser ella sola la que faci tota l'exploració espacial que té prevista, que no és solament a la Lluna, sinó que és a molts altres llocs, no?
Mm-hmm. Bueno, doncs déu-n'hi-do. Escolta, això a la Lluna, però i Mart? Sí. Perquè està de moda, bueno, també.
Pues mira, aquesta, l'Agència Nacional de l'Espai de Xina, va aterrar a Mart el mes de maig d'aquest any, mm-hmm, amb la sonda Tianwen, que es diu Tianwen 1, portant un robot explorador, que és el Surong. La setmana passada, només la setmana passada, o sigui, fa quatre dies, una càmera deixada al terra per aquest robot, el rover, va deixar una càmera a terra, això és molt xulo, eh? Uh-huh. I aquesta càmera va fer una foto des del terra, després el robot se va allunyar, i la càmera, després, quan estava ja lluny, va fer un selfie del mòdul d'alterratge i del robot Surong, els dos, un al costat de l'altre, separat per uns 10 metres. Bé. I també està previst que s'envien dos naus més a Mart, una per a captar les mostres marcianes que s'han agafat i portar-les en òrbita al uh-huh voltant del planeta. I una altra sonda les portarà cap a la Terra. Uh-huh. Això està previst per l'any 2028. Ja, si però ara ja tenim un rover a Mart que resulta que es fa selfies deixant una càmera per allà a terra i fa selfies del tros que hi ha allà, de l'aterrador, que quedarà fix allà, i després del robot, del rover, que va caminant en les seues rodes per la superfície marciana, no? per fer una sèrie d'investigacions. Entre ells és doncs buscar i cercar els llocs que pugui haver aigua, no?
Mm-hmm. Si les màquines es fan selfies, Ramon,
és impressionant quan veus tu, perquè tot això es veu. Ara pues, han obert una mica la veda els xinesos, perquè ho portaven d'una forma molt amagada, tot això, però veus tot això i dius, bueno, però què està fent aquesta gent? Perquè és que no pare. I quan veus que deixa caure de la part, diguem, de baix, no? Del fons, el rover deixa caure una càmera a terra posadeta de forma correcta, se'n va més lluny i que fa un selfie, home, pues dius, és la primera vegada que s'ha fet a la vida, això, no?
Ens en riem, però déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Molt bé. Escolta, Ramon, per cert, hi ha un altre símbol de l'exploració de l'espai, i com és l'Estació Espacial Internacional, la ISS. Sí. El que passa és que aquí, com deia abans, com que l'ésser humà som complicats, en lloc d'anar tots a una, doncs, bueno, els xinesos també estan desenvolupant, bueno, estan desenvolupant, i crec que ja està en òrbita la seva pròpia estació espacial.
Sí, una estació espacial que t'he dit ja abans, no?, que això ho hem de tindre molt en compte. Els xinos volen anar a la seva, no volen competir, ni volen saber res amb la NASA, amb la ESA.
Sí. Però vull dir han fet el primer pas, però que és el primer de molts, perquè, a més, sí, aquestes són modulars, sí, i això sí, va sí, creixent.
Sí, és una estació espacial que es diu Tiangong, xinesa, que en xinès vol dir Palau Celestial, no? I per tant no cal comentar massa perquè es posa Palau Celestial, sí, sí. No? És una estació molt, molt més petita que l'Estació Espacial Internacional.
De moment.
I, sí, no, però serà més petita, eh?
Uh-huh,
I similar en quant a volum i tal, serà semblant a l'antiga Mir, no?
Uh-huh.
I el mòdul principal es va enlairar l'abril d'aquest any. Està acabada.
Bueno.
Fixa't quina velocitat fan aquesta gent,
bueno,
no?
A veure, que ho facin bé també, que no, doncs no tinguem algun ensurt. Ramon, que quasi ens hem quedat sense temps, però no voldria deixar-te marxar sense que abans ens comentis, ja que avui és el darrer espai de la temporada, bueno, com sempre agrair-te la col·laboració d'acompanyar-nos durant tota aquesta temporada parlant d'un tema tan gran com és el tema de l'espai, però no voldria que marxessis avui sense que ens facis 5 cèntims de un, només te'n deixo dir un, d'una activitat o d'un fenomen astronòmic que puguem veure aquest estiu.
Pues mira, com que m'ho poses així a huevo,
sí.
I a més em poses un, pues te diré que hem de mirar aquest estiu la Via Làctea.
Ah.
La Via Làctea vista de perfil, que té 200.000 milions d'estrelles amb els seus planetes, molts amb aigua, i possiblement molts d'aquests també pues, amb vida. Encara no ho sabem això, però la vida, sigui microscòpica o sigui més avançada, pues, ha pogut arrelar aquests planetes, no? La Via Làctea la podem veure i es pot mirar sortint de Lleida, clar, això per descomptat.
Sí, sí, sí,
no?
fora dels ciutats.
Sortint de pobles, ciutats, etc. No? I un dia també que no hi hagi lluna, ni quart creixent, ni lluna
però
plena.
Necessitem algun aparell o simplement
no,
podem
veure? No, a simple vista,
veuran
una franja, perquè es veu de perfil, perquè nosaltres estem amb un dels braços espirals d'aquesta Via Làctea, de la nostra galàxia, hi haurà una franja sutilment doncs, lluminosa, no? És a dir, lletosa, no? Perquè s'anomena Via Làctea, doncs direm lletosa, no? I que va d'horitzó a horitzó. Una franjeta d'horitzó. Aquesta nubositat és en realitat milers i milers d'estrelles, com hem dit abans, no? I les estrelles que hi ha al costat, que veiem també al cel nocturn, són de la nostra pròpia Via Làctea, no? No hi ha cap estrella que sigui d'una altra galàxia. Totes són centre de la Via Làctea. I, per tant, jo diria, per acabar, que els pares i els avis que tinguin nens i nenes de primària o joves de secundària facin aterrar doncs una estona la tele, els mòbils, els seus iPads o tablets, per a que mirin i vegin la nostra galàxia, la galàxia on hi ha el sistema solar, on estem nosaltres. Amb això lograran encendre els seus joves i receptius cervells i potser, jo crec que segur, que serà una experiència de la que recordaran doncs, tota la seva vida. No? Per tant, la feina que han de fer pares i avis que tinguin nens de primària i secundària és que peguin, perquè dins les ciutats i pobles no ho podem veure, facin una activitat de que veguin quina és aquesta franja lletosa que va d'horitzó a horitzó en un lloc sense contaminació lumínica i que veguin per primera vegada la Via Làctea, que després els hi expliquin, lògicament, què és, no? I facin conversa sobre això, no?
Doncs
això és una experiència fantàstica.
Em sembla una activitat fabulosa, Ramon, i a més té el component social i de família.
Sí, a més,
després el de la curiositat i la vessant científica i d'investigació, que després avui en dia tenim internet i podem buscar informació i imatges i per saber el que estem veient, però...
Sí, perquè és molt important això que acabes de dir.
Sí, hem de saber el que estem veient.
Sí.
De totes maneres, ara t'escoltava 220 no sé quants milions d'estrelles.
200.000 milions d'estrelles.
220.000 milions. Imagina't la quantitat de...
A la nostra Via Làctea.
Sí. Imagina't la quantitat de sistemes solars que estem veient.
La galàxia que ens ha donat la vida.
Sí. La quantitat de sistemes solars que estem veient i de planetes, o sigui, que estem veient, que no els podem veure a simple vista, però que estan allí.
Exacte.
I la quantitat d'històries que hi ha allí que encara no coneixem, Ramon.
No,
això és...
Estem... estem a les Baseroles, Ricard.
És increïble, és increïble.
De l'exploració de l'espai, sí.
En fi, escolta, us encoratjo que seguiu el Ramon Drudis i a totastronomia.com a través de les xarxes socials i de la seva web amb tota la informació que ells van penjant cada dia o cada setmana del que va passant al món de l'astronomia. Hem comptat tota aquesta temporada amb la inigualable col·laboració del Ramon Drudis per parlar de l'espai i de l'astronomia. I t'ho agraeixo, Ramon. Et desitjo que passis bon estiu i, escolta, espero comptar amb tu per la temporada vinent, eh?
Molt bé, d'acord. Perfecte. Serà un plaer, eh?
Molt bé.
Doncs molt bon estiu a tots els escoltants, a tu també, a les persones de l'emissora, i que tinguem tots molt bona salut, eh? Fins la propera.
La una a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Los datos del paro del mes de junio marcan este viernes 2 de julio. En COPE te venimos contando todas las claves de estas cifras. Por un lado, que sí, que son buenas, porque se han creado más de 233.000 empleos y la afiliación a la Seguridad Social ha regresado a niveles de hace dos años, a niveles prepandemia. Pero por el otro, es que venimos de unas cifras tremendas y porque junio, históricamente, siempre ha sido un buen mes para el empleo. Además, muchos de estos nuevos contratos son temporales, ligados a la temporada turística, que no sabemos aún cómo va a ser. Y conviene recordar que todavía hay cerca de 450.000 personas en un ERTE. Vicente estuvo en uno, se quedó luego en paro en febrero, ha decidido reinventarse, hacerse autónomo, impulsando su propia empresa de ropa. Hemos hablado con él en Herrera en COPE.
Muy lento, por desgracia, porque la gente pues está muy, muy justa, no se atreven a invertir, pero bueno, dentro de esa dificultad, pues gracias a Dios, a los clientes les presentamos lo que son las prendas y las aceptan. Lo ven como una ilusión, una cosa nueva, original, diferente, y eso es lo que nos está dando, pues poquito a poquito, ese peldaño que estamos subiendo.
Primer fin de semana de vacaciones a las puertas. A las 3 de la tarde arranca la operación especial de tráfico, para la que se esperan unos 4 millones y medio de desplazamientos. Y lo hace con la gasolina de nuevo al alza. Quienes hoy paren en una estación de servicio, llenar el depósito de combustible les va a costar unos 10 euros más que en enero. También el precio de la luz sigue máximo. Son 3 días consecutivos, algo que nos afecta a todos. Hoy en España, además, hay más de 1.200.000 familias acogidas al bono social eléctrico. Son 100.000 menos que en 2019, año en el que los beneficiarios se multiplicaron por 4. Y no, no es porque menos personas necesiten esta rebaja de la factura. Es que los requisitos para lograrlo se han endurecido, Sefi García.
La mayoría no han vuelto a solicitar el bono, que caduca a los 2 años, o están con una comercializadora del mercado libre, es decir, no regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El criterio económico también se ha endurecido. Más de la mitad de los beneficiarios actuales son vulnerables severos. A María del Mar Aguado le ayudó Cáritas a hacer los trámites, que, aunque se pueden hacer por internet, son bastante engorrosos. Está mucho más tranquila.
Lo bueno es que si no puedo pagarla, pues no me la cortan.
Las familias vulnerables tienen un descuento del 25% en el recibo. Las vulnerables severas hasta el 40% y una ayuda de su ayuntamiento o de la comunidad autónoma.
El paro, la gasolina, la luz, el día va de cifras, de echar de cuentas. También hablamos de jubilación. Hoy el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha querido matizar sus propias palabras de este jueves. Dijo que los que hayan nacido entre finales de los 50 y mediados de los 70 tendrían que afrontar el grueso de hacer sostenible el sistema de pensiones. Vamos, que tendrían que decidir si trabajar más o cobrar menos. Visto el revuelo organizado, hoy ha querido decir esto, pero en el fondo él no ha negado que este plan esté sobre la mesa.
No tuve mejor día y probablemente no transmití adecuadamente esa certidumbre al hablar de algo que todavía está por definir y que probablemente se me entendió mal, y dar unas reflexiones en voz alta sobre el mecanismo de equidad intergeneracional que tenemos que diseñar, discutir en los próximos meses.
Y mientras seguimos la evolución de los brotes de COVID entre los más jóvenes, enseguida aquí en Mediodía COPE nos vamos a Portugal, porque ahí está ocurriendo prácticamente lo mismo. Otro nos llega desde los Alcáceres, en Murcia. Una veintena de positivos en una discoteca. Paula Pascual.
Un grupo de jóvenes de hasta 29 años organizaron una despedida de soltero en una conocida discoteca de los Alcázares, en el Mar Menor. Sin embargo, los jóvenes no estuvieron sentados en las mesas, como indica la normativa, sino que se tomaron las copas de pie en el local, hablando con unos y otros y sin mascarilla. La consecuencia, 24 casos positivos de coronavirus de momento. Este sábado y domingo se va a realizar un cribado masivo. El Ayuntamiento de los Alcázares anima a todos los jóvenes que estuvieron en el local a que acudan a realizarse la prueba.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
España, Suiza, Suiza, España, por un puesto en semifinales.
El partido es a las 6 de la tarde, se juega en Rusia. Vamos a conocer noticias previas al partido. Enviado especial, Miguel Ángel Díaz.
En principio, por lo menos, habrá dos cambios en la alineación. Jordi Alba recuperará el sitio en el lateral izquierdo y Pau Torres podría formar junto con Laporte en el eje de la defensa. Enfrente, una Suiza que tiene la baja de Saka por sanción. Zakaria parece que podría ocupar su posición. No va a haber demasiado público en el estadio de San Petersburgo, 26.500 aficionados, de los cuales habrá en torno a 500 españoles. El césped no está muy bien, va a pitar Michael Oliver, es inglés. España en la historia ha jugado 22 veces contra Suiza, solo perdió una en el Mundial de Sudáfrica.
El otro partido del día es a las 9 de la noche, Bélgica-Italia. Deporte en directo, Tour de Francia, séptima etapa. Atención, porque la etapa tiene movimientos importantes en los primeros kilómetros. Enviado especial, Quique Iglesias.
Salta por los aires del Tour de Francia en esta séptima etapa. Por delante 155 kilómetros y por delante también 29 corredores, entre los cuales están el líder Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert, dos españoles, Herbiti y Cortina, Nibali y otros buenísimos corredores. 4 minutos 31 la ventaja sobre el pelotón de Pogacar y compañía Carapaz, que están ahora mismo contra las cuerdas, que queda mucho, pero el Tour está en el aire.
Más deporte en directo, Fórmula 1, primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Austria. Enviado especial, Carlos Miquel.
Le ha ido bastante bien a Ferrari. Ferrari pasa al ataque, las sensaciones son buenas. Segundo Leclerc, tercero Sainz, reglajes más agresivos, temperatura ambiente y temperatura asfalto más baja, que les viene bien. El más rápido sigue siendo Verstappen, incontestable. Pruebas en Mercedes, nuevo suelo, cuarto Bottas, y no ha estado Fernando Alonso. El que le ha sustituido esta hora ha sido Juan Yuzu, que ha terminado decimocuarto con su Alpine.
Y cerramos con la jornada de tenis de Wimbledon. Partidos de hoy con españoles. Garbiñe Muguruza va a jugar contra la tunecina Yabur, Roberto Bautista contra el alemán Koetfer y Pedro Martínez contra el chileno Garín. A las 5 de la tarde, tiempo de juego.
Sabes, Corrochano, que el presidente ha hecho su particular porra.
¿Qué dice el presidente?
2-0, que gana España.
Nos vale 2-0, nos vale.
Nos vale. Seguimos en Mediodía COPE hasta las 3 de la tarde.
Migdia.
COPE Lleida.
Estás informado.
I un 1-0, al darrer minut també ens bala. Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, comencem el migdia de COPE Lleida. Ens estem acostant als 31 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida, 30.6, però pujant. Tot seguit contactarem amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez, per parlar d'aquesta, bueno, del que queda de dia i també de cara al cap de setmana, d'aquesta previsió meteorològica. Ja t'avanço que es preveu dies estables amb temperatura a l'alça. A mi, o sigui, la màxima, com que ja la tinc descontrolada, el que m'interessa és la mínima, perquè si a la nit baixa, doncs vale, però si no baixa, estàs amb un forn dia i nit. Amb un forn estan a Canadà, per cert, que ja ho saps, suposo que ho has vist, a 49 graus, que això ja són temperatures d'aquelles que són impensables, eh? Perquè tot seguit també farem una repassada a la darrera hora informativa, parlarem de cinema, el divendres de cinema, la Laura González, i a partir de dos quarts l'Espai Groc amb la Puli Terrado, amb l'Antònia Capdevila i amb la Maribel Tos. Parlem de propostes, de cultura, dels espectacles, de música, tot de cara al cap de setmana i a la propera setmana. Però abans marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim a l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
31 ja o quasi?
No, 30,6.
30,6.
Que s'ha frenat, però és bueno. Sortit una mica fora i el sol m'aixaca, eh?
Sí, sí.
La radiació solar sí, és sí. Intensíssima, s'apropa als 1.000 watts per metre quadrat.
Déu-n'hi-do.
Podríem tenir enceses en un metre quadrat de panel solar perpendicular al sol, 10 bombetes de 100 watts.
Déu-n'hi-do.
És molt intens. Estem en l'època màxima, que són la final de segona quinzena de juny, primera quinzena de juliol, és quan se concentra la radiació solar cau amb 72 graus de perpendicularitat, no arriba als 90, no?, que això només és el tròpic de Càncer, es dona més cap a les Canàries.
Sí, bueno, però
d'unidó.
Però ara és el moment aquell que deia que surts al carrer i a la pell notes com et toca, el sol.
O hem de portar un barret ben ample, sí, o hem d'anar tapats, o a la piscina o a banyar-nos, pues, si nos fiquem al
sí,
sol...
Sí, però escolteu, si us poseu a la piscina...
La crema solar ha de ser de 40-50.
Sí, de 50, de 50.
O la pantalla total, que és la 50.
Però si us poseu a la piscina ara i dius, bueno, és que estic a l'aigua, al cap et toca, per tant,
també.
Un barret, i si no, després
també,
a l'ombra, que si no és
també
perillós.
Jo també n'hi ha cremes que...
Armando, avui entenc que seguirem així i el cap
sí,
de setmana
igual,
avui està igual,
previst la màxima, en el cas de Lleida, de 36 Déu graus. No. És a dir, que és força alta. A les hores que n'hi hagi 36, hem de pensar que és la temperatura del cos humà, no sí. Perdria en calor... Bueno, no és bona hora, està entre les, al voltant de les 5 de la tarda, més o menys una hora, de 4 a 6, és quan se dona la temperatura màxima, quan la radiació, la més forta, seria de 12 a 4. És al voltant de les 2 de la tarda que tenim, perquè com anem 2 hores avançats, el migdia solar es dona al voltant de les 2 de la tarda. I tenim, vamos, els cels gairebé descoberts a tot arreu, el sol machacant, les temperatures...
La mínima, la mínima m'interessa a mi, Armando.
Avui la mínima ha sigut de 19,5,
bueno.
Però t'espero una nit de dissabte a diumenge.
Que bueno, no.
És que la previsió parla de 22 graus, la temperatura més baixa a la ciutat de Lleida.
No refresca res la nit a 22 graus.
Fora de l'entorn urbà de la ciutat pot ser baixa una mica més,
clar.
Però no estan previstes... Vamos, temperatures, si vols fresca t'has d'anar a la Vall d'Aran o anar a l'Alt Pirineu, allí sembla que ni les màximes s'enfilarien molt, entre 25 i 22 graus, en la zona de Viella, la Vall d'Aran, l'Alt Pirineu també arribaran a 30 graus les capitals de comarca tipus Seus d'Urgell, Sols, el Pont de Suert, i nada, és que estem al 4 de juliol.
Sí,
avui
sí, estava
mirant l'efemèride d'avui i resulta que la temperatura més baixa en un mes de juliol dels darrers 80 anys, 80 juliols, és de 9 graus el 2 de juliol de 1948.
Déu-n'hi-do,
eh? Fa molt temps, eh? I només 3 dies de juliol dels darrers 80 anys, que són molts dies, has de multiplicar 31 dies per 80, doncs ha baixat de 10 graus la temperatura.
Déu-n'hi-do.
Que seria fresqueta. Sí, i lo normal, la temperatura mitjana normal del juliol, la mínima, pues és estar entre 18, 19 i alguns dies de 20. I alguns dies de més de 20, com aquesta nit que sembla dissabte, diumenge, molt alta. El mes de juliol normalment és el mes que menys plou, el mes que més hores de sol n'hi ha, el mes en què les temperatures són més altes, tot i que n'hi ha anys que ha sigut el mes d'agost.
Sí.
Tot depèn. Ahir, l'efemèride des d'ahir, de l'1 de juliol, una guerra que és esta, i jo aquesta sí que me'n recordo, de l'1 de juliol de 1998, una mena de rodillo, cap a les 3 i pico, 3:30 de la tarda, va escombrar la ciutat de Lleida, i a part de que van caure 17 litres en 10 minuts, va ser la ventada més forta que n'hi ha hagut a Lleida en un mes de juliol, en 109 quilòmetres per hora de cop màxim, que va aixecar una polseguera. Jo crec que va ser un reventón o un esclafit, no?
Sí, pot ser.
Diguem, cau el vent de dalt a baix i un cop toca terra s'escampa, se reparteix a tot arreu i és la que aixeca aquesta polseguera que va reduir la visibilitat a 200 metres.
Déu-n'hi-do.
Vamos, ni que fos boira, però no boira, sinó pols, no?
Sí,
la polseguera.
Sí, sí.
I aquesta fa molt mal als fruiters, suposo que va derribar molta fruita a terra i alguns arbres.
Sí.
Vull dir que de tant en quan el juliol... El 13 de juliol del 2013 també va haver una altra monumental tempesta, però aquesta va ser de nit, a les 11 de la nit.
Bueno.
És a dir, que cuidado que el juliol sí que majoritàriament és tranquil, assolellat i calorós, i de tant en quant alguna tempesta...
Per això nosaltres t'ho expliquem cada dia, i ho fem amb
sí,
l'Armando.
Però de moment res,
Res, res. De moment tornem...
Pot haver alguna tempesta al Pirineu, però poc important, i només a la cara nord, vamos, no es veu gaire...
No. Ens citem el dilluns i a veure com se presenta la setmana, Armando.
La previsió per la propera setmana no ha sortit massa... És a dir, seria poca pluja, i una mica de més calor a l'interior de Catalunya, eh?
Val,
no
perfecte.
Pas tant a la costa ni al Pirineu, que serien normals, però
per nosaltres,
les normals del mes de juliol, que les normals del mes de juliol són caloroses.
Sí, sí, sí. Armando, que tinguis bon cap de setmana.
Bon dia a tothom, bon cap de setmana.
I nosaltres busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja t'hem explicat fa una estona que han sortit les xifres de l'atur, que cau per quart mes consecutiu a la demarcació de Lleida. El juny va caure en 2.262 persones, és a dir, 2.262 persones menys a la llista d'aturats. Això suposa un descens del 9,10% respecte al mes anterior, però, ull, perquè la xifra total de desocupats segueixen molt alta, eh? 22.598 persones estan sense feina. També t'explico que ha arrencat la temporada d'estiu del bus turístic de Lleida, que enguany inclou entrada gratuïta al castell de Gardeny, que el servei s'allargarà fins al 31 d'agost i el vehicle descobert d'una sola planta té capacitat per a 44 persones. Més informació la trobes a la web www.turismedelleida.cat. I a la ciutat de Lleida, els veïns dels carrers Sant Martí, Teuleries i Bonaire s'han unit per demanar a l'Ajuntament que no hi hagi més talls de la calçada perquè els bars de la zona ampliïn les terrasses a tot el carrer, que augmenti la vigilància per reduir els sorolls nocturns i comprovi que els locals compleixen totes les mesures sanitàries. Així ho ha assegurat un portaveu d'aquests veïns que s'ha reunit amb el regidor del barri, David Melé, per trobar una solució. Diuen que durant aquests darrers mesos han estat molt comprensius amb la situació de l'hostaleria i no ens hem queixat quan han tallat el carrer perquè ampliés les terrasses, però creiem que ara que tornen a una situació de normalitat això hauria d'acabar-se. Ho ha assegurat el portaveu veïnal, que ha recordat que ningú ens va avisar o preguntar si ens semblava bé el tall de carrers. És curiós, eh? És curiós venint de l'Ajuntament del canvi, de l'Ajuntament que fa les coses diferents, del que ho feia abans, que ho feia tot amb la majoria absoluta i etc, etc, etc. Són aquestes declaracions? Doncs que li preguntin als veïns del carrer Sant Martí, Teuleries i Bonaire. Que potser ho acabarien fent igual? Doncs possiblement. Però home, tallar un carrer tot el cap de setmana, si vius allí, el mínim que vols, crec jo, el mínim que vols és que te n'assabentis. No que arribis un dia i trobes un cartell a la punta del carrer, unes tanques, i que t'informi que quedarà tancat el carrer fins tal dia a tal hora. El del canvi, l'Ajuntament del canvi. El de la transparència, el de la comunicació, el del diàleg, aquest. És que, clar, és que no es tracta de que sempre hem de dir les coses malament. Les bones també les diem, però és que funciona així, això. Per cert, una altra. L'empresa a la qual la paeria tenia previst adjudicar el concurs per gestionar el bar de la Seu Vella, que només es va presentar una proposta, era per 6 mesos. Clar, com comprendrà qualsevol persona, que et donin la concessió durant 6 mesos, o sigui, fins a final d'any, del bar que hi ha a la Seu Vella, no et compensa fer absolutament res d'obres allí, d'inversió, perquè en 6 mesos no ho recuperaràs. Això és de primer d'emprenedoria. O sigui, és que no faràs cap obra, no faràs cap inversió, no faràs res, res de res. Llavors els ciutadans ens queixarem de que, clar, està deixat, és que està vell, és que no han canviat res. Bueno, ens queixarem amb raó, però és que la gent que li han donat l'adjudicació d'aquest espai durant 6 mesos, també amb raó dirà, bueno, és que jo en 6 mesos no em puc gastar ni un cèntim aquí. Doncs ara han demanat ampliar el termini de la concessió als 18 mesos per poder-hi fer obres i aprofitar el que s'invertirà o més enllà. Ho trobo normal, normal, normal del tot. Bé, anem a buscar les xifres de coronavirus perquè a la província de Lleida s'han comunicat 123 nous positius en les darreres 24 hores. Les xifres recorden a l'inici de l'abril. I a l'Alt Pirineu i Aran tornen a tenir els valors de fa un any. La velocitat de contagi del Pla de Lleida és la mateixa que el gener. Tot això és el que hem tirat enrere. Per comarques, la situació continua empitjorant el Solsonès, que a més té un brot de tema d'estudiants, i després un subbrot d'un estudiant que estava positiu, que era simptomàtic, d'una festa nocturna. El risc de rebrot al Solsonès és de 1.382 punts i la velocitat de contagi de 4,07, 85 positius detectats en les dues darreres setmanes, bàsicament la darrera setmana, per un viatge de fi de curs com per contactes en l'oci nocturn. El Pallars Sobirà i l'Alt Urgell, totes dues amb 14 positius detectats en els darrers 7 dies, incrementen el seu risc de rebrot, que puja també lleugerament al Pla d'Urgell i a la Noguera. Amb tot això, el Pla de Lleida, parlem de 86 punts de risc de rebrot i 1,48 de RT. A l'Alt Pirineu i Aran parlem de 448 punts de risc de rebrot i una RT de 3,57. I a nivell de tot Catalunya parlem de 282 punts de risc de rebrot i d'una RT de l'1,71. Fem una pausa i de seguida parlem de cinema el divendres de cine.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell, encàrrecs al 973 78 85 17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974 47 14 38.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973-560017. Li assessorem o a maquinariaferro.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs ara que ja és divendres, ja tenim aquí a les Barbies no sé què. Ara li tornaré a preguntar a la Laura i això vol dir que parlem del divendres de cine, per tant, de cinema. Que ja us avanço que aquest matí la Laura m'envia un missatge i em diu: escolta, que tornem a la normalitat, amb 9 o 10 estrenes, per tant, hem d'anar per feina. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
No, Killer Barbies, o Barbie Killers, o...
Sí, Killer Barbies.
Ja, ah, Killer bé. Barbies, això. Mira, bueno... Sí, sí. Killer Barbie. Escolta, que sí, que s'han animat, no?, que hi ha estrenes aquesta setmana.
Sí, hi ha més estrenetes. Ja comença una mica, doncs, la normalitat a les cartelleres. Home, bueno, almenys de moment.
Havien estat dues setmanes fluixetes, eh?
Sí, sí, sí. Dos, tres, no sé, el pas del temps és tan estrany,
sí.
Ja.
Sí, sí, el temps, sí. Escolta, per cert, abans d'això, estàs mirant la Eurocopa, estàs veient els partits i tot això o no?
Pues mira... No sé si per sort o per desgràcia, sí, saps?
No, home, per sort, no, per sort.
Els veig indirectament i veig que està superintens. O sigui, jo passo davant de la tele, veig el partit i no puc evitar sentar-me allí i les hores que m'hi tiro, saps? Després penso, les esgarrapo a dormir, aquestes hores.
Bueno, un partit de futbol és una pel·lícula.
Sí, igual.
Bueno, el muntatge és bo, bueno, vale. Bueno, escolta, tu que ja t'has mirat la cartellera d'avui, ni tens alguna ja demarcada per dir aquesta sí, la vull anar a veure al cine?
Home, doncs sí, hi ha una.
Vale,
jo diria que és una de les més rarotes de la cartellera.
Vale, no la desvetllis. I n'hi ha alguna per mi?
Pues pot ser.
Ah?
Ara te l'explico i tries tu mateix.
Pues vinga, va, anem a mirar cartellera. Ara no recordo la banda sonora de quina pel·li és, em sona molt, i l'hem fet anar. És algo de... o policies, o d'espies...
Bueno, és la banda sonora de Blues Brothers.
Ah, això, home, sí, els Blues Brothers. Caram, veus? Ara han venit en Xil, els Fontaners. Bueno, els Fontaners, sí. Allò de Nintendo. Que no sé si té a veure o no. No té res a veure, no?
No, no té res a veure, vale, tu parles del Mario.
Sí, sí, però pensava que també sortia aquesta sintonia. Bueno, va, res, que sí, que tenim un munt d'estrenes. Vinga, va, explica'm.
Doncs mira, la primera estrena d'avui és Fast and Furious 9. Quan s'estrena una super taquillera com aquesta, normalment s'estrenen molt poquetes pel·lícules o pel·lícules en les que les distribuïdores pues, no arrisquen.
No
arrisquen molt, en plan, coses que s'han de treure.
O sigui, nou no és la paraula en català de, no, de nuevo, és nou de número.
Sí.
Nou pel·lícules han fet ja d'aquestes?
Sí. Com te quedes?
I, però no s'acaba la trama principal? O sigui, allò...
Mentre hi hagi Vin Diesel, hi pot haver Fast and Furious.
Vale, vale.
Això està claríssim.
Fast and Furious. Cal haver vist les 8 d'abans?
Home, sí, perquè vaja. Tenen... A veure, tu la pots anar a veure independentment,
no,
però
sé,
documenta't abans de la vida de Dom Toretto, que és el protagonista, que és Vin Diesel.
Vinga.
Vale? T'explico. En aquesta nova entrega, doncs, ell porta una vida tranquil·la amb la Leti i el seu fill, el petit Brian, però saben que el perill sempre aguaita. Aquesta vegada, l'amenaça obligarà a Toretto a enfrontar-se als pecats del seu passat si vol salvar els qui més estima. L'equip es torna a reunir per impedir doncs, un complot a escala mundial liderat per un dels assassins més perillosos i millor conductor als quals s'han enfrontat, que és un home que, a més, és el germà desaparegut del protagonista.
Ah.
Com te quedes?
Sí, que els dos són bons, conduint.
Sí, claro, a veure.
Mira, no.
Aquest és el germà, saps?
Ja. No, és igual, no n'he vist cap. O sigui, que sé que hi ha cotxes volant d'un edifici a l'altre, però no... No n'he vist cap, no sé de què van, Fast and Furious. Sí.
Bueno, doncs són pel·lícules d'acció...
Ja.
Amb, pues això, amb cotxes... I, bueno, baralles, tiros, explosions...
I tuning. Cotxes i tuning. Bueno, vale, sí. Aquesta no m'ha fet tilín. Va, una altra.
Venga, Despierta la Fúria. Fast and Furious, de Fast and Furious a Despierta la Fúria. És una pel·lícula, la nova pel·lícula de Guy Ritchie.
Ah.
Que està protagonitzada pues, per un dels seus actors fetitxe, com és Jason Statham. Vale, que en aquesta pel·lícula doncs, fa d'un tio misteriós que acaba d'incorporar-se com a guàrdia de seguretat en una companyia de carros blindats. Vale? O sigui, d'estos cotxes que van, saps? D'estos cotxes amb seguretat, no? Durant un intent d'atracament al seu camió, doncs, sorprèn els seus companys mostrant unes habilitats de soldat professional i deixant a la resta de l'equip preguntant-se qui és realment aquell home i d'on ve, no? El Jason Statham, doncs bé, aviat es farà clar que el veritable motiu pel qual el protagonista està fent aquesta feina és perquè busque un ajuste de cuentas.
Ah.
Acció, també, disparos, o sigui, molt similar. I el títol també es Despierta la Fúria, pues també s'assemblen.
Vale.
No us confongueu.
Sí.
Vale? La del Vin Diesel, Fast and Furious.
Fàcil de seguir, música forta, efectes forts. Sí.
Exacte, però bueno, que si us equivoqueu de sala, pues bueno, tampoc passa res, les emocions són bastant similars l'una de l'altra.
Sí.
Vale, què més tindrem? Tindrem El robo del siglo, que és una pel·lícula que ens arriba des d'Argentina, ja veus que tots són robos i coses així,
sí,
no? Però aquesta és en clau de comèdia, vale? Te fico en situació. Plou copiosament i al carrer no hi ha ningú. El Araujo doncs, està refugiat sota el toldo d'un local tancat. Davant està la façana del banc. És divendres 13 de gener de 2006.
Oh.
Els francotiradors del grup Falcó estan esperant una ordre. Més de 300 centenars de policies disseminats pel lloc esperen veure al seu jefe. Vale? El negociador deixa diluir les esperances dels atracadors, una banda de lladres que, bueno, que entra a la sucursal del banc, vull dir, i bé, doncs el robatori aquest és, t'explico, hi ha dos sistemes de seguretat al banc, no? Llavors, el banc està preparat pues, per dur a terme un o l'altre, però si duen a terme els dos alhora, txanan!
Ah.
En clau de comèdia argentina, vale? El robo del siglo.
Bueno.
Una altra pel·lícula de robatoris.
Bueno, comèdia i acció deu tenir també una mica, o no? Una mica.
Sí,
no, home,
sí,
no tant
sí,
com les altres.
Però més comèdia.
Vale,
aquesta
vale.
Potser t'agradaria. Si tens una mica de nostàlgia de la mostra de cinema llatinoamericà,
sí.
Pues vas a veure una pel·li argentina i ja està.
Home, si a més parlen argentí, perfecte, eh? Que a mi m'agrada.
Sí, sí, és exòtic
vale.
Això.
Perquè canviem ara de... Anava a dir de comèdia, no, de gènere. Però és el canvi és profund, eh?
Sí. He ficat un tango aquí, perquè aquí hi ha més argentí que un tango.
Mira-te'l.
Quina potència de sentiments i de drama, Aquesta és la versió del tango de Roxane de Moulin Rouge. L'haureu identificat de seguida, els fans. Doncs bé, us explico una altra pel·lícula argentina, Planta Permanente. És un drama laboral i de relacions humanes. Val? La Lila i la Marcela són dos treballadores que sempre han treballat com a personal de neteja en una dependència estatal. Llavors, bueno, pues coneixen els racons de l'edifici i s'han inventat una forma nova de subsistència, i que també és alhora com un somni, que és gestionar un menjador absolutament irregular en un racó abandonat de l'edifici. Però bueno, els temps canvien i arriba una nova directora a la dependència estatal, vale, amb els seus discursos cínics, i bueno, amb ella es destrueixen, doncs això. Hi ha moltes promeses buides i es proposa doncs tancar aquest menjador, que per amb elles doncs és com una motivació i un somni. Llavors, bueno, també hi ha una ona d'acomiadaments, doncs, que destrueixen el precari equilibri de la vida de les protagonistes i que, bueno, transforma les tasques quotidianes en una lluita per la supervivència. Ja us dic, és un drama laboral i de relacions personals.
Déu-n'hi-do.
Tindrem també un drama romàntic a la francesa. Las cosas que decimos, las cosas que hacemos. ¿Vale? La Daphne, embarassada de 3 mesos i de vacances al camp, acull com a hoste amb Maxim, que és cosí de la seva parella, en François, que ha hagut de tornar a París per a cobrir doncs, a un company hospitalitzat. ¿Vale? Durant 4 dies, doncs, esperant el retorn del marit o del nòvio, de la parella de la Daphne, el François, doncs, la Daphne i el Maxim, que és el cosí, es van conèixer i van desenvolupant una certa amistat explicant-se doncs, les seves respectives experiències sentimentals. Una pel·lícula així molt preciosista, molt, molt estiuenca també, allò de dir, què vaig a veure? Vinga, doncs esta pel·lícula romàntica francesa. Tindré una altra pel·lícula de cinema europeu que es diu ¿Dónde está el truco?, que ens arriba des d'Itàlia. És una pel·lícula familiar amb dosis de fantasia. Arturo Maravilla és un jove empresari que no està passant pel seu millor moment. Vale? Ha heredat del seu pare doncs, una companyia de teatre famosa pels seus espectacles de circ i també pels seus nombrosos deutes que l'han portat a la crisi. No? I bueno, únicament compta amb un empleat que és un dels pitjors comedians del moment. Llavors, la mort d'un oncle llunyà, de l'Arturo, sembla que serà la seva salvació. No obstant això, lluny de rebre una herència que li permeti pagar els seus deutes, haurà de fer-se càrrec de la família del seu difunt oncle, vale? Que són els seus fills adoptius Joel i Rebeca. Però no tot és el que sembla, perquè la sort d'Arturo està a punt de canviar quan descobreix que el Joel no parla, però està dotat amb extraordinaris superpoders, que en aquest cas és telequinesis. No? Podrà l'Arturo salvar la seva companyia de teatre i podrà salvar la seva nova família?
Això
són les preguntes que se fan a una pel·lícula que, a més, té títol també de pregunta, que és ¿Dónde está el truco? ¿Vale? Pel·lícula italiana de fantasia familiar.
Per cert, la que tu dius que sí que vols anar a veure, ha sortit ja o no?
No, encara no, te la diré. Mira, amb aquesta música que et fico aquí, que estava inclosa a la banda sonora de Kill Bill 2, que es diu Tu mirada, de Lola i Manuel.
Això és de Kill Bill?
Sí.
Ah, no les he vist tampoc, però no l'hagués ubicat mai a Kill Bill, aquesta música.
Doncs bé, Hombre muerto no sabe vivir, vinga les estrenes Made in Spain, ¿vale? O, si més no, produïdes amb calés d'aquí, vamos. Hombre muerto no sabe vivir, thriller d'acció. Vale? El Tano ha treballat tota la seva vida per en Manuel, que és un empresari de la construcció que en èpoques millors va controlar tota una ciutat. Ara bé, doncs ja estan una mica grans, ja són vells, i el Tano doncs, veu en Manuel que no pot portar l'empresa i, bueno, i tota l'estructura, a més, s'enfronta a un canvi generacional, a nova gent, nous negocis, nova manera de portar l'empresa, però amb la mateixa violència de sempre. O sigui, és un thriller d'acció. Hombre muerto no sabe vivir. Ara ve la meua.
Venga,
Destello
va.
Bravío.
Com?
Destello Bravío. Destello Bravío, diu la pel·lícula.
Venga, va.
Te n'he parlat ja. Ara no recordo si al març o a l'abril, però te n'he parlat d'aquesta pel·lícula perquè no sé si es va estrenar en algun festival i, bueno, la crítica l'ha deixat molt bé i a mi aquestes pel·lícules pues m'agraden, Ricard. Vale, vale. Saps? És com una cosa allí. I ara que ve l'estiu, tancar-me en una sala de cine a veure Destello Bravio, pues em ve de gust, vale? És una pel·lícula una mica estranya, mística, molt ben feta, doncs, segons la crítica, com et dic. És, això, explora el misteri, la fantasia, històries de vida i de sants en l'àmbit rural, vale? La Isa és una de les protagonistes, es parla a si mateixa deixant-se missatges amb una gravadora per quan ella desaparegui o perdi la memòria. La Cita, que és una altra de les protagonistes, doncs se sent atrapada en un matrimoni en una casa plena de sants i verges. La Maria torna a la població on va néixer per enfrontar-se a la seva solitud. Vale? Són unes dones d'una petita localitat rural, suspesa en el temps i afectada per la despoblació, que viuen entre l'apatia del seu dia a dia, on res és extraordinari, vale? I després, doncs, un profund desig d'experiències alliberadores que les facin retrobar-se amb el lloc on van ser felices o on van somiar ser-ho. Mm. Amb aquestes pel·lis, ja ho saps, tota la mística a mi m'encanta.
Bueno, a veure com està feta, sí. Perquè si és fosca, lenta...
Jo t'he dit que està feta amb clarobscurs i una fotografia exquisida.
Bueno,
i si és lenta, molt millor.
Això de la fotografia exquisita d'una pel·lícula em sona quan a una persona li diuen si és molt simpàtica.
No, home, no. Això és com... Tu tens la pantalla gran, que la pantalla gran és com un lienzo enorme on se projecten les imatges. Això és com veure un quadre amb una fotografia, que la pots veure a casa, però si tu vas al museu, que te deixes embargar per tot aquell ambient que transmet el quadre, doncs amb la gran pantalla és igual. Si tens una bona fotografia, t'endinses directament en la pel·lícula. Hi ha una certa sensibilitat aquí que has de treballar,
que
Ricard.
Que sí, que sí.
Hem d'anar més al cine, eh? Tenim també un documental de producció espanyola que ens porta fins a Teheran, a l'Iran, vale? Es diu Un blues per a Teheran. Diferents rostres es mostren en un país on tradició i modernitat conviuen i es confronten. Vale? El protagonista, Erfan Safei, ens convida a descobrir un país tan misteriós com culte a través de la seva música i de les seves gens. No? Ell és un jove curt, divertit i irònic que vol convertir-se en director de cine. Ell canta, escriu poesia i viu amb els seus pares i el seu lloro, però no sap res de l'amor. És un, pues això, un documental amb imatges doncs, també colpidores i bastant doncs, això, apel·lant a les emocions i als sentiments, ¿vale? D'aquests documentals que dius, què vaig a veure? Pues vull a veure un documental que me deje l'alma rota. Per a Teheran.
I ja està? O que jo m'he perdut el conte.
Pues mira, falta una pel·lícula que no sabia si ficar-la i que també tenim reestrenes. És que clar, tens per lo que vulguis, per tots els gustos. No sé si tu ja n'has triat alguna, per això, quan acabi de dir-te...
Jo, l'Argentina, potser, de moment.
La del robo del siglo, sí. Ja tinc clitxat. Doncs bé, tenim una altra estrena que ens arriba del Regne Unit, es diu Cuatro chicos y esto, ¿vale? És una pel·lícula familiar d'aventures.
Vale.
Una mica rara, perquè el bitxo que surt és com estrany, ¿vale? Són un grup de nens que passen uns dies de vacances a la ciutat de Cornwall i descobreixen a la platja a un ésser màgic amb el poder de complir els seus somnis, vale? De fer els seus somnis realitats. Llavors els nens doncs, demanen ser famosos, tenir poders, però també coses més essencials que permetran salvar aquest ésser màgic. El bitxo és molt estrany, no? És com té unes orelles llargues i una panxa grossa.
Bueno, doncs aquesta és ideal per tu.
Mira, reestrenes tenim Amélie, si te sents
nostàlgic. Amélie?
Sí,
jo no l'he vist, però a casa sí que l'han vist, jo no.
Ah, doncs pues mira, també pots anar sola al cine.
No, ja. No, i si volen repetir en pantalla gran, perquè l'han vist a la tele, sí. Clar.
I després se segueix amb el cicle de David Lynch, en les que es podrà veure Mulholland Drive, i també Una història verdadera, que si tu t'endinses en l'univers de David Lynch, Una història verdadera és la menys rara, la més normal i la que menys sembla de David Lynch.
Jo la de Mulholland Drive... que no l'he vist mai, però l'he llegit mil vegades, aquesta pel·lícula. O sigui, l'he llegit, vull dir que l'he vist referències d'ella en molts llocs. Mulholland Drive.
Escrits.
Sí.
Escrits,
De què va aquesta pel·lícula?
Bueno, és com realisme màgic en un viatge, dos dones... Mírate-la, perquè és un les pel·lícules de David Lynch són difícils d'explicar.
Ja, però no m'estàs...
De què van.
Però no m'estàs convencent gaire.
No, és que igual David Lynch no és un director que et pugui agradar, també.
Això també
no sé,
pots tenir raó.
L'estètica, els temes que toque, com fa les pel·lícules... és així. Sí, jo, David Lynch, te diria, pues bueno, pues igual no te cal veure-ho.
Vale, pues saps? Ja se l'estalviarem de moment. Bueno, igual algun dia cau. Jo crec, no, no, jo crec que s'ha de...
És molt interessant, que sí, que sí, que no seria del teu gust perquè ja te vaig coneixent.
Sí, 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 ja veig que em tens calat. Bueno, però alguna la pots provar i dir, bueno, pues vale, jo ja ho he vist i ja he decidit que no m'agrada, però ja ho he vist.
Has vist l'Hombre Elefante?
No, 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 no. Si jo crec que d'ell no he vist res o que sigui conscient, no. No,
vale.
No, 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 no.
Bueno, a més, és el director de Twin Peaks. Si has vist la sèrie,
no, tampoc.
Has vist algo, tampoc.
Res.
Bueno, ja farem una llista de lo que es pot veure i lo que no.
Molt bé, doncs res.
Totes aquestes estrenes, les plataformes també estan super en actiu, com sempre.
Sí.
I res, doncs també podeu sortir i anar a la platja i ja està.
També, també.
No passa res. Però bueno, també estaria bé que es recordés amb totes les coses Covid i totes aquestes coses, que es poden fer cinemes d'estiu, que estic veient molts pocs d'estos.
És veritat, tens tota la raó. Tens tota la raó. Bueno, avui comença el cicle de cine a la fresca del Museu de Lleida, que és els divendres de juliol. El fil argumental és a 9:45, és gratuït, heu de portar mascareta i allí us ficaran a distància. El fil argumental és la llibertat d'expressió, val? I la primera amb la que comencen no l'adivinaries mai. Avui, a 9:45. Ant, formiga zeta. Bueno, però fixa't que té la seva cosa, perquè la formiga aquesta està atrapada en una societat, la seva, la del seu cau, molt jerarquitzada i molt pautada i molt marcada, i ell que intenta expressar la seva opinió, pues, està coartadíssim, no? Per tant, encara que sigui d'animació, toca, eh?
També hi ha els saltamontes, que fan els senyors feudals que venen a emportar-se l'aliment.
Sí, senyor.
És també una revelació.
Pues si ja l'heu vist, si la voleu veure avui a la fresca, o no l'heu vist mai, doncs de manera gratuïta, a la plaça del museu, al Museu de Lleida, avui a 9:45 de la nit.
Pues molt bé. Veus? Celebro que se facin aquest tipus d'iniciatives.
Però vaja, que ens en fan falta més, eh? I sí, sí, a més ara que fa bon temps,
home,
ens en fan falta més.
Home, la cartellera ve planeta, eh?
Que sí, ja ho sé, però lo del cine a la fresca té la seva gràcia.
Doncs sí.
A mi m'agrada molt.
Sí, la veritat és que sí.
Bueno, Laura, va. Escolta, que tinguis bon cap de setmana.
Molt bé, bon cap de setmana.
Ey, mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con Ey, energía independiente, siempre en movimiento, evolucionando, con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con Ey, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Wells, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
És la senyal, és la senyal que ja estem a l'Espai Groc, camí cap a les 2 de la tarda, portes d'un nou cap de setmana i ben acompanyats com sempre. Amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
També està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I la directora del CaixaForum a Lleida, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
A veure, cap a on anem? Va, Maribel, Caixa Fòrum.
Caixa Fòrum.
Que tenim encara el viatge de l'home a la lluna. Ja ho sé que soc molt pesat, ho dic cada divendres i vosaltres ho heu explicat mil vegades, però que s'acaba ara això, que s'acaba el juliol. Per tant, si no hi heu anat, ja.
Sí, sí, sí. S'acaba el mes de juliol, concretament el diumenge 25 de juliol, però val a dir que estem oberts tots els dies de la setmana, des de dilluns fins a diumenge, en horari de matí i tarda, diumenge no, només obrim els matins, i afegir que cada dissabte a 6:45 del vespre oferim una visita guiada per al públic en general. La veritat és que estem molt contents de l'exposició Apollo 11, l'arribada de l'home a la lluna, que commemora doncs, aquesta gran fita de la humanitat, perquè a hores d'ara, val a dir que hem rebut més de 14.000 visitants, no? I si em permets, doncs, Ricard, sí que m'agradaria doncs, destacar doncs, d'aquests dies estem notant un augment de visitants possiblement per les vacances doncs, escolars. No? Molts nens i nenes que abans han visitat l'exposició durant el curs escolar, han visitat l'exposició fent una visita guiada, ara venen, tornen a Caixa Fòrum Lleida, però venen acompanyats doncs, dels seus pares, i tots junts doncs, realitzen la visita per lliure a l'exposició.
Que maco que és això. Mm-hmm. Està molt bé. Sí, sí. Els nens són de guia. És ideal, és genial.
És genial. Saps que moltes vegades ho hem dit, que el públic preferent de Caixa Fòrum Lleida és el públic escolar, perquè és un gran altaveu de les nostres activitats. Sí, sí. No? Ells són un termòmetre molt important i especialment doncs, en les exposicions. No? Si han gaudit, si han tingut una experiència doncs, formidable visitant doncs, l'exposició, és una garantia que després tornin doncs, acompanyats de les seves famílies.
Us recordo la web caixaforum.org/Lleida perquè segueix vigent tot el tema d'aforaments, etcètera, etcètera. Mm-hmm. L'entrada és gratuïta, sí, sí. Però t'has de registrar abans el dia i l'hora que hi aniràs. I ja està, només és això, que a més això també et garanteix que tu a dins de l'exposició estaràs doncs, amb les distàncies que correspon i sense aglomeracions. Per tant, apunteu-vos aquí a caixaforum.org/Lleida.
És recomanable que el públic es tregui anticipadament doncs, la invitació a través de la web.
Clar. Activitats que teniu, ho teniu tot ple, no? O pràcticament?
Bueno, bé, pràcticament. Val a dir que el passat dimecres, dia 30 de juny, vam començar amb tota la programació de tarda per al públic familiar, pensant en els nens i nenes que estaven doncs, que estan de vacances, i hem programat un ventall ampli doncs, d'activitats perquè puguin venir doncs, al Caixa Fòrum i disfrutar doncs, i gaudir d'una forma doncs, diferent amb les seves famílies. Val a dir que tota l'oferta de tallers de ciència, d'arts plàstiques i de música la tenim plena, però sí que a mi m'agradaria doncs, destacar que cada dijous tenim una pel·lícula pel públic familiar. No? Uh-huh. I concretament, concretament aquests dijous del mes de juliol estem duent a terme el cicle Petits Cinèfils dedicat a Roald Dahl. Roald Dahl és un dels escriptors més destacats de literatura infantil i juvenil del segle XX. No? I llavors, ahir vam tenir doncs, l'oportunitat de projectar El meu amic el gegant, però el proper dijous, dia 8 de juliol, projectarem la pel·lícula Matilda, una pel·lícula que va ser dirigida per Dani De Vito l'any 1996, i sí que val a dir que potser és un dels títols molt coneguts entre el públic familiar, però jo si em permets, doncs, Ricard, aprofito doncs, el teu altaveu per comentar que els nens i nenes que vinguin a Caixa Fòrum Lleida el proper dijous tindran l'oportunitat de veure doncs, aquesta gran pel·lícula en pantalla gran, en unes condicions de confortabilitat molt bones i amb un afegit diferent, no? És que abans de començar la pel·lícula, concretament doncs a les 7, tindrem la possibilitat de que un educador de Caixa Fòrum Lleida la presenti, és a dir, doni aquelles pautes, aquelles claus per poder gaudir-la plenament, i a l'acabar la projecció amenitzarà doncs, un petit debat per recollir doncs, aquells dubtes, aquelles qüestions que el públic que ens ha acompanyat o que ens acompanyarà el dijous 8 de juliol amb Matilda pugui plantejar.
Uh-huh. Molt bé, doncs, caixaforum.org/Lleida, allí ho teniu tot. Gràcies, gràcies Maribel.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Marxem cap a la Biblioteca Pública de Lleida, on t'he de dir també que la web és bibliotecalleida.gencat.cat, bibliotecalleida.gencat.cat, i t'he de recordar que el carnet de la biblioteca, que és gratuït, fer-te'l, i que t'obrirà moltes portes, entre d'altres, et farà un bon tracte, vull dir que tens descomptes i avantatges al CaixaForum, per exemple, però també al Centre d'Interpretació de la Pedra Seca de Torrebesses, que t'oferirà descomptes amb el carnet de la biblioteca. També tens entrada reduïda al Museu de Lleida amb el carnet de la biblioteca i molts més que s'aniran a adherir. Antònia, per tant, el carnet de la Biblioteca Pública de Lleida...
No descuidis, a l'auditori també.
Ai, a l'auditori, és veritat, a l'auditori. Estava aquí mirant, sí, a l'auditori també. No només és per traure llibres, no és pel prèstec, serveix per més coses, el carnet de la... Per tant, és gratuït, te'l fas una vegada i ja està. Ja tens el teu número, el teu carnet, i ja està. I a més ara, amb les noves tecnologies, el pots portar al mòbil i ja està. Ja t'oblides del paperet, sí, per entendre'ns.
I la veritat és que tot aquest tema de les avantatges amb el carnet no és tant pel descompte que puguin obtenir les persones, perquè en realitat no estem parlant tampoc d'entrades d'un import molt alt, sinó que és una manera també des de la biblioteca que ens fem ressò de lo que s'està fent amb aquests equipaments. Nosaltres ja ho tenim estipulat i és una manera d'informar els nostres usuaris, perquè ja saps que avui dia tot el tema de la informació, a vegades posem les coses a les xarxes i em sembla que ha arribat a tothom i no ha arribat
No.
Més vies hi ha, doncs nosaltres tenim una sèrie d'usuaris i posant aquesta informació a les xarxes reforcem el que s'està fent i que pensem que és de molt interès pels usuaris de la biblioteca.
Uh-huh. A la biblioteca pública recordeu que teniu, anava a dir l'exposició de l'antimatèria, de la neomatèria. Que està prorrogat fins al 13.
És la darrera setmana i tampoc bastant lluny del tema, perquè hi ha coses que sembla d'antimatèria, sí. O sigui, són materials, jo realment, de manera si algú té ganes de venir a veure-la, inclús també tenim penjada una visita guiada a l'Instagram Live, que el tenim també al nostre YouTube, que explica una mica aquesta singularitat, no?, de la creació de materials a partir de tant d'elements vius com minerals, com materials creats d'una forma artificial, que són opcions a tota la gent, que tots els artesans, per a fer això, des de una... Allí a la biblioteca tenim, per exemple, un bolso que sembla totalment de pell i, en canvi, està feta per mitjà de paper. Tenim elements fets de sucre, elements fets de bacteris que creen com un teixit i, a partir d'aquell teixit, tu pots fer la composició. De xips. És molt curiosa de veure i la veritat és que crida l'atenció com hi ha gent que se li pot ocórrer fer aquestes coses.
No, jo reitero que ara ens en riem d'aquestes coses, però ull que d'aquí poc veurem molts d'aquests, o uns quants d'aquests, amb aplicacions pràctiques al nostre dia a dia, que van entrant a les nostres vides i no ens n'assabentem, igual que les noves tecnologies han anat entrant, la intel·ligència artificial, el machine learning, etc. Per tant, ens en riem, però que les coses s'inventen per alguna cosa.
Algunes de les propostes, Ricard, són en aquesta línia d'intel·ligència artificial, o sigui, materials que ja incorporen algun tipus de reacció o algun tipus de prestació des del punt de vista de les tecnologies.
Antònia, el proper dimecres 7 de juliol teniu el taller de fanalets, que suposo que el teniu ple.
Pràcticament. La sessió de les 6 de la tarda està plena, queda alguna plaça a la sessió del matí. És una pena perquè hem hagut de reduir l'oferta, perquè volem intentar que cada família o cada unitat familiar tingui la seva pròpia taula, de manera que no hi hagi problemes i que els nens no es barregin, perquè clar, no venen de cap grup bombolla. I això ens ha fet que hem de reduir la quantitat dels nens que podran accedir. Però bé, no passa res, o sigui, aquest any fem dues sessions, els nens, si volen presentar-se al concurs de fanalets, també ho poden fer ells directament sense participar al taller, i si no ho volen, qui ve, n'organitzarem més. Des de l'associació de pessebristes també s'estan fent diferents tallers en diferents espais, i que al final el que és important és això, no? D'alguna forma, com a ciutat, donar suport amb aquesta iniciativa.
Mm-hmm. Torno a recordar, biblioteca.lleida.gencat.cat, allí, entre d'altres coses, trobareu l'horari d'estiu, que ja sabeu que està en marxa i que ens acompanyarà juliol, agost i setembre, almenys.
Després de la Diada. I després, això. Ricard, també volia també recordar que com a la biblioteca hem col·laborat amb el Museu de Lleida per aquestes sessions de cinema a la fresca.
Sí.
Són quatre sessions de cinema, totes al voltant del tema de la llibertat d'expressió, amb propostes molt diverses. Avui, per exemple, es comença amb la pel·lícula Ants, aquesta de d'animació. I bé, penso que també és una proposta interessant, amb la calor que està fent aquests dies, que puguem estar allí a la plaça del museu. En principi no cal inscripció prèvia, sinó que una mica marcarà l'aforament les persones que
existeixin. Sí. Hem parlat amb el Josep, amb el director, i afortunadament, a més, també, fixa't que no coincideix amb el partit de futbol d'Espanya.
I que el temps acompanya, que això també és important, perquè l'any passat dues sessions es van haver de cancel·lar pel tema del mal temps.
Clar que sí. Gràcies, Antònia.
A vosaltres.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Pues res, que sí, que fa molta calor, però que el show ha de continuar. Marxem cap a l'Auditori Municipal Enric Granados, Puri Terrado, que tens el micròfon tancat. Anem a parlar de la programació aquesta d'estiu, que és el botonet que hi ha al costat del vermell, que hi ha un micròfon barrat, Puri. No. Bueno, doncs ens desconnectem i ens tornem a connectar, que això sempre funciona. Sempre funciona. No, t'escoltem. Tens el botonet de... Bueno, m'he informat que això funciona així. Pares i tornes a engegar. Surs i tornes a entrar. És la màgia de la informàtica. En fi, la programació d'estiu de la temporada Lleida, que ja us avanço la web, latemporadalleida.cat. Ara sí, Puri Terrado, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Veus com sempre funciona? Apagar i torna a engegar. S'ha de parar bé i torna a engegar bé i ja està. Programació d'estiu. Això ja està en marxa, però és que a més tenim el concurs de piano Ricard Vinyes, que és la gran estrella, no?
Doncs sí, el concurs de piano. Ahir vam acabar la fase semifinal i tenim els tres finalistes. Val a dir que són tres nois... Ja em sap greu, hi havia noies i al final han passat tres nois. Un italià, un ucraïnès i un coreà.
Imagina't.
I faran...
El més proper, l'italià.
L'italià, sí.
Déu-n'hi-do.
I faran, a més, el programa és preciós perquè és variat. Faran tres concerts de piano, un concert de Rachmaninoff, un concert de Tchaikovsky i un concert de Chopin. Amb la qual cosa és supervariat i jo crec que el públic pot disfrutar moltíssim perquè els pianistes tenen molta solidesa, molt...
Satisfeta amb el nivell que has vist?
Sí, molt, molt satisfeta amb el nivell dels pianistes i amb el nivell del jurat, que és un jurat extraordinari, és increïble, vull dir, són senyors ja d'una certa edat, no?, però precisament són pianistes i mestres de pianistes consagrats a tot
Clar.
El món.
Això ho vas explicar una vegada, que a part de que vingui gent bona, que després acabi sent persones importants al món del piano, el que també fa que guanyi prestigi un concurs és el nivell del jurat. Doncs sí. Alguna vegada ja ens has explicat que hi ha gent que ve a participar perquè de jurat hi ha tal persona. Diu, no, és que jo ja vinc per això.
I el que els interessa és conèixer-los, prendre contacte, escoltar els seus consells. Aquest dematí, per exemple, els concursants que no han passat a la final han tingut l'oportunitat d'estar parlant personalment i sols amb els membres del jurat que ells volien.
Molt bé.
Perquè els donessin els seus consells, els expliquessin el que ells veien de la seva tècnica.
Això és demà a les 7 de la tarda.
Demà a les 7 de la tarda. Però avui també aquests concursants que no han passat a la final, perquè els altres tres estan assajant amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, doncs aquests 8 concursants que tenim avui per aquí a Lleida faran 2 recitals, un a l'IEI a les 6:30 i els altres a dalt a la Seu Vella a la Porta dels Apòstols. Un entorn encomiable i, per tant, penso que pot ser molt bonic tant l'IEI com
sí,
la Seu Vella.
Sí, magnífic.
Per gaudir d'aquests concerts.
Doncs demà a les 7 de la tarda hi ha la gran final, és amb entrada, però vaja, aquí ja ho vam explicar, que serà, és un concert realment, i el preu de l'entrada és reduït, pel que acabareu escoltant, vull dir que... Però vaja, hi ha els tres finalistes, després aquestes persones acaben sent figures internacionals al món del piano, per tant val la pena si us agrada aquest món. Puri, pues escolta, que tu estaràs, no? Suposo. Sí, clar.
Clar, estic al jurat.
Clar, per això.
Sí.
Doncs escolta, que vagi bé, perquè també ser jurat quan les coses ja estan, quan hi ha aquest nivell, també és complicat, Suposo que t'has de cenyir molt objectivament amb coses molt concretes i ja està,
Doncs sí, home, a veure, el cor te diu a vegades una cosa clar. I el cap te'n diu una altra. Per exemple, teníem a la final teníem 2 espanyols que tocaven molt bé, val a dir, no? Però, clar, en funció del nivell dels altres, doncs, anava la cosa, no? Tot és relatiu.
No, evidentment, i és molt complicat. Ho dic des d'aquí, que es valori la feina dels jurats, que és força difícil. Va, que ens plantem a les 2, que vagi molt bé la final, Puri.
Moltes gràcies.
I bon cap de setmana, Puri, Antònia i Maribel, i gràcies per estar una setmana més amb nosaltres.
Bon cap de setmana.
Va, que el show continua, com ens deia Freddie Mercury i els seus companys de Queen, The Show Must Go On. Estem a les portes d'un nou cap de setmana amb moltes, afortunadament, amb moltes activitats. S'ha de tenir sentit comú a l'hora de fer les coses, la distància, la mascareta, per molt que ens hagin dit que forta la pots treure. Escolta, i amb això no passa res. Aire lliure, que corri l'aire i a gaudir amb seguretat. Passa-t'ho bé, M'ho expliques dilluns i tornem a les 12:20. Fins llavors, salut, cuida't força.